11, 19, 18 i 9 a la remissió. Parlem d'un assumpte ara que sol ser tabú i que moltes persones prefereixen ajornar: la planificació del patrimoni i les herències, o, dit d'una altra manera, el testament. Segons dades del Consell General del Notariat, un de cada cinc espanyols mor sense haver fet testament, una situació que ja sabem que pot generar conflictes. Per analitzar per què passa això i quina importància té aquest document, parlem avui amb en Jorge Martorell Tarrazón, advocat de Marín i Mateo Advocats. Jorge, bon dia, benvingut a Radio Illa.
Hola, bon dia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per haver-nos atès avui. A veure, quina és la tendència actual a Espanya? Apuntaven que un de cada cinc espanyols mor sense haver fet testaments. No sé si és una cosa nova, que cada cop se'n fan menys, o és al revés?
Ara mateix estem en un moment en el que les noves tecnologies, la informació, fa que qualsevol persona pugui accedir a coneixements relatius a què passaria en cas de faltar-se aquest testament o tenint aquest testament. Entonces, cada vegada trobem més persones que fan testament, cada vegada hi ha menys persones que falten sense testament, i per tant cada vegada les successions o el nostre treball dins de les successions se fa més fàcil.
Molt bé. A veure, un testament, exactament, què és? Com es fa? Què ha de tenir sí o sí un testament?
Clar, un testament és un document públic que es fa davant d'un notari, en el que s'estipula el que vol que uno passe en els seus béns en el moment que falta, tant des del punt de vista de les persones a les que s'atribueixen aquests béns, com des del punt de vista del patrimoni que uno té.
D'acord, o sigui, no val qualsevol tipus de document, no val escriure en un mocador, en una fulla i signar "vull que tot sigui per tal persona", això?
Bueno, matise. El testament habitual és el que es fa davant d'un notari, però també hi ha excepcions. Excepcions que depenen de la forma en la que es redacta. Com bé dius, hi ha una possibilitat de fer un testament que se diu hològraf, en el que se fa a mà per part del testador, ¿vale? Lo que pasa que este testament ha de reunir uns requisits molt estrictes perquè finalment tinga eficàcia, i també hi ha excepcions de testament que es fan, pues, en temps de guerra, a dalt d'un vaixell o en cas de epidèmia.
D'acord. O sigui, en situacions que igual aconseguir la presència d'un notari no és tan,
és més difícil.
No és tan
correcte.
Fàcil, d'acord.
Correcte.
En el cas de que una persona, doncs, mori sense aquest testament, què passa? Quins són els següents passos?
Els següents passos seria, una vegada ja tenim tots els certificats, el certificat de defunció del registre civil i el certificat d'actes d'últimes voluntats en el que ens acredita que no hi ha testament, és necessari requerir a un notari per a que emitisca el que se denomina acta de declaració d'hereus ad intestato, és a dir, sin testament. Uno dels interessats ha d'acudir al notari amb dos testigos, que lo que fan és atestiguar que al moment en el que falta esta persona, pues que ha faltat tenint dona, home, fills o no tenint fills, però és necessari que siga el notari el que diga qui són els hereus arreglo a llei.
I normalment, no sé com funciona en els termes legals, passaria directament als fills, sense més, diguem, matisos?
Habría que fer eixa declaració de hereus ab intestato, i en el cas de que hi haguera dona o home, esposa o espòs, una part en concret ahí en les Illes Balears seria l'usufructe de la meitat de la herència, aniria a el viudo o la viuda.
D'acord, o sigui, l'usufructe aniria primer a la parella, o compta parella de fet, o ha de ser un matrimoni?
Si no hi ha testament, no compta la parella de fet.
D'acord.
Sols en els cas de matrimoni.
Molt bé. O sigui que en el cas d'una persona que tingui un espòs, una parella de fet, seria important doncs, fer testament, no?, per si vol que aquesta persona pugui gaudir d'aquest usufructe.
Fonamental. Perquè en cas contrari no tindria ningú dret, ja que des del punt de vista civil a les parelles de fet no es correspon drets, sí que es correspon una vegada ja nomenat en aquest testament o atribuït aquest usufructe a la persona o a la parella de fet, sí que li corresponen els mateixos beneficis fiscals que al matrimoni. Això és important també.
D'acord, quan parlem de beneficis fiscals, de què estem parlant exactament?
En l'impost de successions, en funció de la relació de parentesc que tens amb la persona que ha faltat, pots beneficiar-te o no de bonificacions i reduccions en l'impost.
Molt bé. D'aquest impost de successions m'agradaria parlar també, perquè és un impost molt polèmic. Quines problemàtiques heu observat des del vostre despatx d'abogats? És veritat que una persona, diguem, que pugui tenir doncs, un patrimoni heretà, un patrimoni important, sobretot a nivell de propietats, no de líquid, es pot arribar a endeutar o pot arribar a tenir dificultats per pagar aquest impost de successions?
La nostra experiència ens diu que no és tant com se diu, val? Que les renúncies o les dificultats en una herència per a poder fer front a les despeses que aquesta herència du venen més de les despeses, pues, per exemple, del notari, del registre, i inclús de els deutes que ha deixat la persona que falta, més que de lo que condu el pagament de l'impost de successions.
D'acord. Hem de recordar, no?, que l'herència s'ha d'acceptar íntegrament, no? Has d'acceptar els deutes.
Exacte.
I has d'acceptar també doncs, la part de, diguem, positiva.
Efectivament. Una herència s'accepta totalment o es renuncia totalment, no pot, perquè si no qualsevol acceptaria lo bo i deixaria de costar-lo roi.
Quines complicacions hi ha o heu viscut vosaltres quan no hi ha testament? Perquè sabem que això pot generar en molts casos doncs, conflictes familiars, no? És que jo m'havia dit això i ja tu t'havia dit l'altre.
Correcte. El cas més habitual quan falta testament és el que perjudica a l'espòs o a l'esposa. Al tindre eixa xicoteta part d'usufructe, lo que pot passar és que algun dels fills diga, jo vull la meva part, la mare o el pare que s'ha quedat viudo, diga, si sols tinc la meva vivenda, no puc donar-te, no tinc liquidez, no puc pagar-te, i que provoque que acabe venent-se aquesta vivenda, el pare o la mare que ha quedat viudo, que quede al carrer per a poder abonar-li la part que correspon al fill que ha reclamat la seva part. O també altre cas molt habitual és la típica família que té dos pisos, dos fills, volen que un pis siga per a cada fill, però els valors dels pisos són diferents. Si no tens testament, pot provocar que uno reclame compensació a l'altre, pot provocar, si no volen compensar-se, perquè al llarg de la vida sempre han acordat que anava a ser així, pues que uno estiga rebent més que l'altre i, per tant, tinga que pagar més impostos. Vull dir, la falta de testament pot provocar conflictes tant familiars com després, diguem, més tributaris.
D'altra banda, clar, entenc que també si una persona vol explícitament desheretar algú, o sigui, no deixar res a una persona concreta de la seva família, sobretot a un fill, per desavinences o el que sigui, també és molt important deixar-ne constància en aquest testament, no?
Sí, perquè no hi ha una altra forma de desheretar un fill que a través del testament. I així tot, senyalant en el testament expressament que vols desheretar a un dels fills, s'han de complir uns requisits molt assaig que fan que en la majoria de casos eixa desheredació no siga vàlida.
Déu-n'hi-do.
Requereix que hi hagin qüestions com maltractament, com denúncies prèvies, com sentències condemnatòries, com negació d'aliments. Si això no queda plenament acreditat, el fill que s'ha volgut desheretar tindrà que rebre la seva legítima estricta almenys.
Molt bé, mira, això no ho sabíem. D'altra banda, hi ha errors comuns en fer els testaments o ja la gent ho té bastant per la mà, va al professional que toca i tot sol sortir bé?
trobem, no és habitual, però trobem prou errors. Errors tant en la redacció dels testaments com en el que una persona creu que diu el seu testament.
D'acord.
Vull dir, quan uno va al notari, ell li diu al notari el que vol, el notari entén el que creu, i després la persona és d'allí pensant que el seu testament diu tot per a la meva dona i els meus fills ja heretaran quan ella falte.
Sí.
Val? Que és el que passa molt habitualment quan falta el primer del matrimoni. Que el que queda viudo pensa que és tot per a ell i després ja serà per als fills. I no, no és aixina perquè hi ha unes legítimes que respectar.
Però tot i que aquesta parella, els fills siguin comuns, també va als fills, no a la parella.
Efectivament, a la parella va la legítima que preveu la llei.
D'acord.
Val? Que, com deia, en les Balears és l'usufructe de la meitat. Si uno vol millorar a la parella, pot en testament dir per a la meva parella la totalitat de l'usufructe, no sols ixe 50%. Al final, el testament serveix, jo sempre ho dic, que sobretot en els matrimonis per a protegir-se un a l'altre, perquè els fills ja estan per llei molt protegits.
D'acord. D'altra banda, per fer aquest testament ha d'anar doncs, als interessats, amb testimonis, al notari, també amb un advocat?
Deixa'm que corregisca una coseta.
Sí.
Per a fer testament no fa falta testimonis.
Ah, d'acord.
Això és per a quan no hi ha testament.
Ah, exacte, perfecte.
Val? Per a fer testament és suficient que qualsevol persona acudisca al notari, en el seu DNI, i me dius, requereix la presència d'un advocat? No és imprescindible, ¿vale? És aconsellable. Per què? Perquè la informació que va a donar-te un advocat no te la va a donar el notari o el notari utilitza més fórmules genèriques, l'advocat que has contractat té en compte el teu cas en concret, val? Per això no és obligatori que ho digui un advocat, però és plenament aconsellable.
Molt bé. A quina edat, quan és el moment de fer el testament?
La pregunta me ve fenomenal. No hi ha una edat per a fer testament. Jo sempre ho dic, que el testament s'ha de fer i després modificar fent-ne un nou quan canvien les circumstàncies personals, familiars i patrimonials. Val? Una persona de 30 anys pot ja tindre 3 fills i 3 pisos i voler deixar cada pis a un dels fills, i una persona de 50 anys pot no tindre absolutament res, sols un compte en el banc i no tindre família. En els dos casos és igualment important fer testament, amb independència de l'edat i del patrimoni de la família que uno tinga.
Apuntava abans, no?, que per desheretar, diguem, a un fill, doncs això, calen unes circumstàncies molt concretes. La pregunta que li faig ara és, per tant, sí o sí ha de ser un repartiment igualitari? O sigui, no es pot afavorir més a una part de la descendència que a l'altra?
Sí que es pot favorir. Val? El que hi ha que respectar és la legítima.
D'acord.
Mentre uno respete la legítima que marca el Codi Civil en el territori de dret comú i la compilació de Balears, en això és suficient. Jo puc la resta del patrimoni donar-la o millorar a qui jo vulgui.
Què seria més o menys la legítima, perquè ens entenguem? És un mínim fixat per llei?
Clar, clar. És a dir, la compilació de Balears diu quan un mor casat tenim fills, la legítima és d'un terç. I entonces, si tinc dos fills i 7 terços, hi ha que dividir-lo entre els dos. Això és el que no podem llevar, però per la resta la podem deixar a un dels fills i no a l'altre. Per tant, un sí que estaria rebent més que l'altre, però sempre respectant aquestes legítimes, a menys que hàgim decidit desheretar i després puga complir-se aquesta desheretació.
Molt bé. Si un cop hi ha el testament i no hi ha acord entre les parts, hi ha com desacord amb el testament o no queda clar alguna cosa, es pot fer alguna cosa si un rep una herència amb la qual no està d'acord o no la considera doncs, correcta, justa o d'acord amb el que s'havia parlat abans? Es pot solucionar això d'alguna manera?
Sí, hi ha diverses vies i dependrà del nivell de desacord en el que estem. No sé mateix considerar que la persona que ha fet el testament, per exemple, ma mare, no tenia capacitat per a fer-lo i, per tant, l'afavorir al meu germà no té que ser vàlid. Per què? Perquè ja no estava capacitat. Entonces, el que hauré de fer és impugnar aquest testament. I, per altra banda, pot passar que no estigui d'acord en les valoracions que es poden fer dels béns que formen part de l'herència, o en que algun bé que no està o que no se té en compte en l'herència perquè ja consta a nom d'alguno dels fills, realment no se li va vendre, sinó que se li dona, ¿vale? Podria impugnar-se aquesta partició.
D'acord. Doncs no sé si vol apuntar alguna altra cosa final, si vol donar algun consell a la ciutadania d'Eivissa i Formentera respecte doncs, a aquesta planificació matrimonial per acabar.
Sí, m'agradaria que es fomentara molt, com esteu fent en aquest programa, el fet de fer testament. És molt important, com he dit abans, en independència de l'edat, de les relacions personals o patrimonials que uno tinga, i que no se tinga por en fer testament. No vol dir que estigui més prou a la mort per fer testament, que sí que és de veres que, com has apuntat al principi, moltes persones ho creuen, i que es canvi el testament cada vegada que se canvien les circumstàncies personals i familiars i patrimonials de cadascú.
Clar, perquè, per exemple, ara mateix estem parlant aquí, no? I igual un oient està escoltant, i clar, és una mica complicat, no?, dir-li al teu pare o la teva mare, escolta, igual convé que facis el testament, perquè clar, realment a qui després afecta tot l'embolic del després és diguem, el descendent, no?
Efectivament. Dona un poc de respecte parlar d'estos temes tabús, però després permeteixen evitar molts problemes, inclús entre fills. I què més vol un pare o una mare que els fills no discutisquen?
Efectivament. Doncs Jorge Martorell, moltíssimes gràcies, advocat de Marín i Mateu, advocats. Gràcies per haver-nos atès i per haver aclarit aquí amb nosaltres tots aquests conceptes tan importants.
Gràcies a vosaltres. Vinga, que tingueu un bon dia.
Igualment.